En els migdies de Cope Menorca començava el programa d'aquesta setmana, El mirall de l'església. Quan molta gent està a punt de començar un llarg pont de festes, pont de la Constitució, pont de la Immaculada Concepció, nosaltres estem aquí amb tots vostès per oferir-los el programa que avui hem preparat. Aquí som aquí en Carlos López, en Vero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
I començant fent referència a el que serà ja d'aquí uns dies notícia. El Papa Francesc cobrirà el proper dimarts, dia de la Immaculada, la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere per tal de donar inici a l'any jubilar de la Misericòrdia, que es tancarà el 20 de novembre de l'any que ve, 2016.
I aquí a Menorca també es farà present aquest any de la Misericòrdia i serà com a acte inaugural diumenge dia 13.
El Papa vol que aquest any s'activi la revolució de la tendresa. El món d'avui necessita la compassió, és l'any del perdó i de la reconciliació.
I també l'any d'escoltar la paraula i l'evangelista Sant Lluc. Escoltem i d'ara aquest test que sentirem aquest segon diumenge d'Advent.
Evangeli segons Sant Lluc. L'any 15 del regnat de Tiberi César, mentre Poncio Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, durant el pontificat d'Annàs i Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan va anar per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes. És la veu d'un que crida en el desert: preparau el camí del Senyor, aplanau les seves rutes, s'alçaran les fondalades, s'abaixaran les muntanyes i els turons, es redreçaran els camins tortuosos i els escabrosos seran aplanats, i tothom veurà la salvació de Déu.
La salvació comença en un moment concret de la història, amb dades concretes. Joan, contemporani de Ponç Pilat, es fa veu en el desert per anunciar una conversió que prepari la vinguda del Senyor. Aquesta preparació s'ha de manifestar a l'exterior, en la manera de viure. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana. És a dir, la conversió ha d'anivellar les relacions entre les persones. No és possible celebrar la presència de Déu entre nosaltres i no estimar. Les injustícies han dut el poble d'Israel a la ruïna de l'exili, i l'exili els fan viure angoixats i desitgen tornar a casa, al seu Déu, qui anuncia per boca del profeta el set Jerusalem, guaita des del cim cap a Orient, i veuràs com, per ordre del sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent, canten d'alegria recordant l'obra de Déu. Aquest cant d'alegria és per a tot un poble, per a tota la humanitat. Doncs el Senyor ve a salvar-nos a tots. Per això s'ha d'anivellar la vida. Tots hem de poder viure l'amor de Déu que salva. Tothom veurà la salvació de Déu. Dur a terme l'obra de Déu, que per Jesús, Déu en nosaltres, posa les nostres mans, és un treball de cada dia i de tots. El qui s'escaqueja no pot participar de la joia que ens anuncia el Senyor. No ha entès que el Déu de Jesús vol la realització de la persona, de tota persona, i aquesta realització és la donació a l'estil de Jesús. Recordem el que Jesús ens diu: aquell qui vulgui guardar la vida la perdrà, i qui la perdi per el regne la guardarà per a la vida eterna. Jesús ens manifesta la misericòrdia de Déu i per això ens vol misericordiosos. I com diu el Papa Francesc, ser generosos amb tots, sabent que també Déu dispensa sobre nosaltres la seva benevolència amb magnanimitat. Anivellem els camins que el Senyor ve a nosaltres. Fem-ho junts, en comunitat, en església.
En aquest temps d'Advent anarem escoltant cançons de Maria, en aquest cas de Cairoi, del seu dit Germans, i la cançó que es titula Bona Mare.
Dies passats es va fer el Santuari de la Mare del Toro la presentació públicament d'un treball d'investigació històrico-científica sobre la imatge de la Mare del Toro, sobre la preciosa talla de la patrona de Menorca. Aquest treball l'ha fet en Víctor Pons Arnau. El tenim avui aquí en els nostres micròfons perquè us vagi aclarint el que s'ha trobat amb aquest estudi, en aquesta imatge. Hola, Víctor, bon dia.
Bon dia.
Bé, és curiós que s'hagi fet aquest treball. D'on surt aquesta iniciativa de fer un treball, un estudi sobre la imatge de la Mare del Toro?
Bueno, bàsicament va ser gràcies al rector de l'Església del Toro que em va convidar a fer una revisió sobre la imatge, ja que es complia el 70 aniversari de la seva coronació i presentava ja un poquet de deteriorament. Tenia que tenir en compte que des de que s'havia restaurat l'any 39 no se li havia fet cap tipus d'actuació. I bueno, doncs la van anar a veure i bueno, van veure que sí que tenia un deteriorament, la seva policromia ja es veia un poc amagada per la burtesa. I bueno, allà pues, xerrant un dia amb les monges, amb el rector, pues, van veure que mai s'havia realment estudiat a fons la imatge de la Mare de Déu. Sí que hi havia estudis de diferents persones religioses, però que un estudi realment profund sobre la imatge pues, no s'havia realitzat mai. I quan vaig fer, jo estava estudiant el màster de conservació i de béns culturals de la Universitat Politècnica de València, i tenia que fer un treball final. Jo vaig pensar, bueno, per fer qualsevol treball que vagi dins un calaix, puc fer una cosa que serveixi per conèixer el nostre patrimoni i a la vegada pues, no conèixer, sinó també conèixer part de la nostra història, que això també és molt important.
I com ha estat aquest procés, aquest treball que has fet? Estiguin Joan i les monges, veus la possibilitat de fer una reforma, una restauració, i com us poseu a la feina? Què feis?
Bueno, bàsicament, el primer que es va fer pues, va ser un estudi de la imatge, de veure vam quin estat presentava. Seguidament, pues, sobretot, la part que estava més deteriorada és la part del bou, que és la part més nova, i pues, se va haver de reconstruir mig cap del bou. Durant la limpiesa de la imatge es va trobar a l'ull esquerre del bou per davall la panxa, van poder tornar a situar en el seu puesto inicial. I bueno, el que era la imatge de la Mare de Déu, pues, hi havia molt de rumors de si la cuixa no era seva, que si el cap del fillet no era seu, bueno, pues, moltes coses, moltes incògnites que no sabien cert, si eren certes o no. I bueno, amb això em va despertar pues, la idea de, bueno, pues, ja que m'han donat l'oportunitat, pues, quin millor reconeixement a la Mare de Déu que descobrir els secrets que pugui amagar ella. I a partir d'aquí pues, va ser com se m'ha plantejat pues, bueno, com presentar una tesina de final de màster. Clar, hi havia molts de punts, no era tot sol una investigació de la restauració, perquè realment era una investigació sobre ella que tenia que fer, i això pues, m'ho va dur pues, a fer una recerca històrica de tots els fets que havien marcat la història de la Mare de Déu. Hi ha que dir que, per desgràcia, degut a la història de Menorca, pues, moltes coses s'han perdut, i bueno, pues, l'única manera de poder saber si les poques coses que sabíem eren certes o no certes era estudiar a fons la imatge de la Mare de Déu. I d'aquí pues, bueno, pues, ja es van per a veure pues, les diferents proves.
Vam veure fotografies que la imatge la vau passar dins l'escàner de l'hospital. Sí, un poc està... espectacular, això.
Sí, la veritat
que és que... és habitual.
A Menorca, l'hospital de l'antic Verge del Toro, sí, o, sí, diguem, el Mateu Urfila...
Mateu Urfila, perdó, jo sí, ho he dit malament.
Mateu Urfila, sí. No havíem fet mai cap tipus de prova d'aquestes. Sí que ens consta que la clínica Joaneda o la clínica Menorca van fer el Sant Crist d'Esparaires de Ciutadella, sí que li van fer un tac, però, clar, estem xerrant de la Mare de Déu del Toro, de la que podia ser exactament la imatge religiosa més antiga que disposa Menorca. M'ho la jugaven. O sigui, jo, quan li vaig dir al rector, escolta, és que tenim això que percebre exactament hauríem de fer aquestes proves. Jo no sé fins quin punt puc tenir autorització per poder fer això. Clar, ho van passar al senyor bisbe, el bisbe va trobar que sí, que no hi havia cap problema, mentre fos una cosa per donar a conèixer la nostra història i saber un poc més el valor de la Mare de Déu, pues, fantàstic. I bueno, pues, vaig aconseguir els permisos de l'hospital, que tampoc va ser fàcil. Des d'aquí agrair a la Marina Febrer que, bueno, la feina i l'ajuda que m'ha donat per poder arribar a bon port en totes aquestes proves, i tot l'equip de radiologia que també em va ajudar moltíssim. I bueno, d'amagat van traslladar la Mare de Déu, perquè clar, va ser una de les coses principals, de que ningú tenia que saber que la Mare de Déu del Toro se n'anava del Toro i que arribava fins a Mó. La van fer una caixa de protecció amb tot tipus de, amb una tela de pH neutre perquè no contaminés la policromia, bueno, una sèrie de coses per no fer malbé el que se talla. I d'un mur a l'hospital, allà tenien la darrera pacient del dia ja fora d'hora de la gent, perquè no volíem influenciar en la llista d'espera, perquè això és una cosa important també. I bueno, tothom es pensava que era una broma, perquè clar, era, la pacient era la Mare Déu del Toro. I quan ens van veure aparèixer en la caixa, pues, la sorpresa de que sí, que duen la Mare Déu de debè.
I que s'ha trobat?
Què s'ha trobat? Bueno, hem de dir que la Mare Déu del Toro, la sorpresa més grossa va ser que conserva a gran majoria de la seva part original. Hi ha molt poques parts que no són d'ella. Dins d'aquestes, doncs, trobam la mà de la Mare de Déu, no el dit gros, sinó el que és els altres dits, una punta d'un peu del bon Jesús i la mà en sorbe de la creu. Tot el demés, llevat d'un dels peus de la Mare de Déu, que no és de la guerra, o sigui, una de les coses que m'ho ha duit en la hipòtesi final de l'estudi aquest ha estat el peu aquest. Hi ha que recordar, pues, que a l'època gòtica inicial totes les Mares de Déu només es representaven amb un peu. La Mare de Déu del Toro originàriament només té un peu. L'altre és postís o ficat exactament posterior. I bueno, pues, en les proves de radiografies, per exemple, vam poder observar, pues, tots els tipus d'enganxes que tenien les cames per enganxar. Bueno, durant la guerra sí que es ve que va patir molt la imatge. I bueno, pues, a partir d'aquí, pues, vam poder apreciar, pues, com estava enganxat, quines parts estaven enganxades i tot. Bueno, i el tac ens va servir també per saber les densitats de la llenya i veure que els cercles concèntrics de l'arbre de creixement coincidien, o sigui, que el cap del bon Jesús era l'original perquè coincideixen exactament, les cames també, el cap de la Mare de Déu, doncs, també, que hi ha la llegenda que li van voletar el cap, és cert, li van voletar el cap, però mai van aconseguir tar-li sencer ni molt manco, o sigui, ella hi és i en la seva part d'escultura original està intacta. També descobrim que és d'una verge tronc i això també és una d'antiguitat. I sobretot el punt clau també va ser el blanc de plom. Això ho trobam en les radiografies i és un element que només es va utilitzar en època medieval perquè és molt perjudicial per la salut. Només hi queden restos molt remots dins la mà del bon Jesús, dins els ulls de la Mare de Déu, dins la boca. Clar, hi ha la hipòtesi de que la Mare de Déu va desaparèixer durant l'incendi del 1552. Què passa? Que la Mare de Déu té els restes del blanc de plom a la part superior, a la part inferior no. Això mos du a confiar en que la hipòtesi de que sí, verdaderament va patir un gran incendi, però que ella es va salvar i que la policromia es va perdre en la seva gran majoria, i per això potser és l'origen de que sigui morena. Però clar, tot això són hipòtesis, és molt complicat.
I la datació, pel que s'ha dit a l'estudi, seria de la... quan arriben les tropes d'en Alfons III?
Sí, aproximadament encaixaria amb aquell període, que és a finals del segle... mitjans i final del segle XIII.
I per tant, això que ha estat una sorpresa poder datar ja per acabar ja...
Bueno, més que una sorpresa, una alegria.
Una confirmació.
Sí, una, perquè clar, hi havia l'altra història, la història de que es havia cremat i que un bisbes l'havien regalada. Realment, si hagués estat aquesta història, la imatge seguia tenint molt de valor. Tenia 500 anys, o sigui, que no, realment no mos influenciava massa. Però el fet de que sí que encaixi més amb el segle XIII, per això jo crec que... li dona molt més valor, tant per prestigi d'una talla de gòtica que s'ha conservat, que és una de les més antigues de totes les Illes Balears, mos l'estimam, és la nostra patrona, i jo crec que pues, es poder saber que sí que encaixa en la llegenda d'aquell moment dels frares mercenaris, pues, jo ho vaig considerar que era important.
No, ha estat veritablement interessant, i interessant també conversa amb tu, Víctor. Moltes gràcies per el teu estudi i moltes gràcies també per les teves paraules en aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, adéu.
Seguim escoltant el grup Caidoi del seu disc Prop de Déu, ara Ave Maria.
Coses a la vida que semblen omplir-ho tot i no són més que mentides que s'amaguen dins el cor. Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò. Jo voldria, mare bona, ser com tu. En silenci escoltaves la paraula de Jesús i la feies part amb l'amor teu tan profund com llavor que cau a terra i germina sense por. Amb el cor ple d'alegria et vull cantar.
Tenim ara a punt les informacions de les activitats que s'han duit a terme aquests passats dies.
Començant fent referència que Càritas crida a crear dos centres per a les persones sense llar. Ens informa Nade Serra.
En contra de la tendència espanyola a l'augment de la pobresa femenina o que la cara del sense llar sigui la d'un immigrant, sobretot els africans, el perfil menorquí d'aquestes persones que malviuen és totalment diferent. Homo, espanyol, sense càrregues familiars, sense ingressos o amb ingressos insuficients i que porta més d'un any sense feina o sense cotitzar la Seguretat Social. Marta Frías, educadora de carrer de Càritas Menorca, ens explica la proposta que té Càritas per a aquestes persones sense llar.
Pues la propuesta de Cáritas es abrir centros de baja exigencia para estas personas que están en situación de sin hogar, pero dentro de lo que es el sinhogarismo, la situación más complicada de todas. Son las personas que viven en prácticamente en la calle, en cuevas, en casas abandonadas, que no tienen acceso a luz ni a agua y que en algunos casos ni siquiera tienen butano para calentarse o para cocinar. Estas personas, por sus condiciones de vida, no tienen fácil acceso tampoco a las casas de acogida porque la normativa es mucho más complicada y entonces muchas de ellas se quedan fuera, por lo tanto no pueden acceder a una vivienda más digna, digamos, o a pasar una noche al calor de una vivienda. La propuesta de Cáritas en ese sentido es que las casas de acogida se conviertan también en centros de baja exigencia o que se abra a nivel insular dos centros de baja exigencia, además de las casas de acogida, donde puedan entrar estas personas que, bueno, pues por ejemplo, algunas de ellas simplemente por vivir en la calle consumen alcohol para olvidarse que viven en la calle y entonces con ese consumo de alcohol no pueden entrar en una casa de acogida, con lo cual pues terminan donde terminan y su salida de esa situación todavía se hace más complicada.
ara és en Sebastià qui ens passa la informació sobre el tercer gravat de Santa Eulàlia de Ló.
La Comissió del Patrimoni de l'Església de Santa Eulàlia de Ló ha resolt per dur a terme una nova iniciativa artística per a continuar els seus plans de finançament de la restauració del temple. Es tracta del llançament d'un gravat, obra de Pere Pons, que ofereix la perspectiva de l'edifici parroquial en la línia que ja s'ha duit en èpoques anteriors. És el tercer gravat seriat que posa a la banda la comissió. Està estampat amb tècnica de l'Aiguafort de Montferro en edició numerada de 150 peces, totes signades per l'artista. Totes les persones que vulguin fer la seva corresponent reserva de gravats poden fer la seva reserva corresponent a la parròquia de Santa Eulàlia de Ló.
Ara és Nadia Serra que es passa s'informació respecte de les trobades de pregària anomenades Betània.
El secretariat diocesà de joventut enguany ha posat en marxa unes trobades de pregària que anomenen Betània. Aquesta activitat és oberta a tothom i vol fomentar la possibilitat de convidar joves que no participen habitualment als grups. Un membre del secretariat de joves ens ho explica.
Des del secretariat de joventut volem promoure unes trobades per joves, les quals hem anomenat trobades Betània. Aquest passat divendres vam fer la primera. Va ser a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a les 8 del Fosquet. Vol ser un moment de trobada per joves i no tan joves, per pregar i compartir una experiència viscuda per ells a Tesé. És una forma de poder estar junts i compartir en tot moment aquelles experiències que vam viure aquest estiu passat. No solament això, vol ser també un moment per trobar-nos i poder discernir de qualque tema en concret.
I ara els anem a llegir l'agenda per als propers dies. I començant per una pregària d'Advent.
El grup Música i Evangeli ofereix una nova oportunitat de participar en una de les seves pregàries, en aquest cas la d'Advent, que es celebrarà avui vespre a les 9 del vespre a la parròquia de Sant Francesc de Mó.
Seguint amb el tema de pregàries, aquestes setmanes són immenses. Una pregària contemplativa a Santa Clara.
Les germanes Clarisses conviden a participar a una altra de les trobades mensuals de pregària contemplativa. Tindrà lloc demà, dissabte, a les 6 del vespre, en el monestir de Santa Clara de Ciutadella.
La tercera pregària, estil Tesé.
En aquest cas, es celebrarà aquest diumenge al Centre Catequístic de Sant Miquel de Ciutadella a les 8 del Fosquet.
Per celebrar la solemnitat de la Immaculada, diferents actes.
A la Catedral de Menorca, dia 8 de desembre, a les 12 del migdia, a Eucaristia. I a la parròquia La Concepció de Mó, dilluns, dia 7, del 7 a 8, vigília d'oració a l'any de la Misericòrdia. Dimarts, dia 8, dia de la Immaculada, missa solemne a les 12.
La festa del Predor.
L'Associació de Preveres i Laics del Predor de Menorca conviden a participar de la seva festa anual en la que es farà una pregària oberta a tothom. Es celebrarà aquest proper dimarts, dia 8, a les 5 del vespre a la parròquia de Sant Rafel de Ciutadella.
Preparant l'ambient de Nadalenc, els pastorets començaran a oferir-se a Sant Miquel.
El grup de teatre de Sant Miquel, un any més, durà a terme diverses representacions dels pastorets. S'estrenaran diumenge, dia 13, a les 6 del vespre, en el Saló del Teatre del Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella.
I per acabar, encara que hi queden dies, inauguració del Jubileu de la Misericòrdia a Menorca.
Tal com havien fet notori ja a la presentació, com acte inaugural del Jubileu de la Misericòrdia, es farà diumenge, dia 13, a les 11:30 hi haurà una peregrinació des de la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella a la catedral. Hi haurà l'obertura de la Porta Santa i a la vegada la clausura del segon centenari de Santa Maria Rosa Moles.
I això és tot, desitjam un bon fin de bon cap de setmana, bon pont i bones festes.
Que ho passi molt bé.
Molt bon dia.